Els ports de Moix i Ciutadella estan tancats i els trajectes marítims cancel·lats. L'illa continua en avís taronja per vent i mala mar. I el temporal encara continuarà demà, tot i que de moment ja ha deixat desenes d'incidències a l'illa. Hem arribat a les 10:04. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Per a la portada d'aquest capítol he triat un titular que he llegit a La Vanguardia. Noruega aparta les tabletes a les escoles per salvar la democràcia amb llibres. L'exministre noruega de Cultura i d'Educació assegurava: som massa rics, així que han fet coses estúpides amb els dobbers, com que cada infant tingués una tauleta només entrar a l'escola. Si salva la democràcia, serà perquè se torna a activar la comprensió lectora dels joves, i no tan joves, també hem de dir, que tornaran a les biblioteques, que no se'n passaran tot tipus de missatges simplistes sense posar-hi context, que seran capaços de debatre amb arguments propis, que coneixeran la seva llengua i els seus dialectes. Amb llibres salvaran la democràcia. Tant de bo, perquè els grans dictadors de la història moderna han estat persones molt llegides, que no han conegut tabletes. I l'exministre de Cultura noruega és l'actual directora de l'Associació d'Editors Noruecs, que tornarà a vendre llibres. Jo, si dic portada, pens tot d'una la primera plana d'un diari i en la importància que sempre han tingut. Sobretot quan havíem d'esperar el diari en paper per saber què era rellevant, què és el que passava al món. Quan arribaven els diaris a les papereries, el primer que fèiem era mirar les portades.
Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56, componemos la primera plana. A las 8:12, las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
Walter, o te conceden el premio Pulitzer o te meten un año en Chirón.
Va a ser un éxito tuyo y mío, verás. Quiero un artículo de unas 1.200 palabras, con mucho ambiente, ¿sabes? Una mañana gris y fría, una voz que es un prosa cantando en lontananza y el cadáver girando lentamente, agitado por el viento. Bueno, no hace falta que te lo explique.
¿Algo más?
Sí, necesitaremos las últimas palabras de Williams mientras sube los 13 peldaños. Algo con mucha garra. Si quieres, te las inventas.
Ara mateix tenc damunt la taula de l'estudi la portada del diari Última Hora, el diari Última Hora, i també el diari de Mallorca. Hem de dir que comparteixen titular de portada. Aquest que du les lletres més grosses, tots dos a tres línies, diu l'Última Hora, un professor d'institut víctima d'un atac homòfob d'alumnes. Diu el diari de Mallorca, els docents exigeixen més protecció després d'un atac homòfob Andratx. També destaquen dues notícies, però de diferent manera. Solidaritat real a la Seu, Solidaritat real a la Seu, amb foto de portada, en aquest cas, això a l'Última Hora, mentre que el diari de Mallorca ha escollit com a foto de portada la nova passarel·la al Marítim. El Club Demà inaugura l'enllaç que comunica l'entorn portuari i la primera línia de Palma. Així que portades més o manco similars, cadascuna però amb un punt de vista diferent. Ara però les portades digitals canvien a cada minut. Ja no és tan important la portada com la notícia actualitzada, perquè les portades de demà ja estan escrites en el diari digital. També podríem dir que també estan contades a la ràdio.
La Guàrdia Civil ha identificat diversos menors que podrien estar al darrere de l'atac homòfob patit la setmana passada per un professor de l'Institut Baltasar Porcel d'Andratx. Els agents, arran de les dues denúncies que van rebre, una de la víctima i una altra de la direcció del centre educatiu, van obrir una investigació per tractar d'esclarir els fets.
Els agents han arribat fins als sospitosos seguint el rastre d'una sèrie de missatges i fotografies que es varen publicar en la plataforma educativa digital Classroom, molts dels quals estaven ells dirigits als docents i en què es feia befa de la seva orientació sexual. Fonts pròximes a la investigació han confirmat que han estat identificats diversos menors, encara que no han detallat quants ni si són alumnes de l'institut en el qual fa feina la víctima. Les diligències han quedat en mans de la Fiscalia de Menors, que serà l'encarregada de prendre declaracions als sospitosos i decidir com avançar amb el cas.
Bernstein ha logrado una nueva confirmación. El tipo del Departamento de Justicia ha dicho que sí.
Cuidado, lo vamos a publicar mañana.
Todo lo que pone ahí es cierto, palabra.
Es un testigo de oro.
Está bien, lo publicaremos.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
La catedral de Mallorca té tres grans portals, el Major, el de l'Almoina i el del Mirador. Podem intuir la raó dels noms, però en volem conèixer detalls amb la Cristina Ortiz, que és responsable de l'àrea de gestió cultural de la catedral de Mallorca. I ho fem perquè portada és també una portalada, és a dir, una porta gran, com també és l'obra d'ornamentació en què realça la porta o la façana principal de certs edificis sumptuosos, i ningú pot posar en dubte l'espectacularitat arquitectònica i patrimonial de la seu de Mallorca. Cristina, benvinguda, com estàs?
Moltes gràcies per ser convidada.
Escolta, que t'apareixi primer començar amb de tant els tres portals. No sé si formen part dels plànols originals o han vengut després per circumstàncies. Conta-mos.
Sí, començant, si vols, primer per el portal principal, el portal Major, que és el que està allut davant de l'Almudaina. Aquest portal se va construir a finals del segle XVI. Això va ser gràcies a la promoció i s'empenta que li va donar el bisbe de Mallorca d'aquell moment, que era el bisbe Joan Vicky Manrique, i que bueno, pues aquesta façana va ser la façana que ja, diguéssim, pues va donar un poc com per acabada les obres de la façana principal, tot i que se varen retrasar una mica més, però vull dir que ja formava part una mica de tot el que era l'acabament de l'edifici. Uh-huh. Després tenim el portal del Mirador, que òbviament pot ser un nom, doncs, el que ens indica és que mira cap a la mà, que és el portal que està en aquest lateral de la catedral. És un portal espectacular, d'una arquitectura i una escultura gòtica preciosa. Aquest se va construir entre 1389 i 1447, per tant, seria més antic. I ja després tenim l'altre portal lateral, que és el que està a la placeta de la Seu, que és el portal de l'Almoina, i que aquest se va dissenyar i se va construir a finals del segle XV. Concretament, se saben que el disseny se va fer cap a 1498.
I se coneixen els artesans que hi feien feina, arquitectes, no sé si puc xerrar també d'enginyers, se coneix la gent que hi feia feina?
Sí, en la majoria de casos, el manco, el que serien els grans arquitectes o els que dissenyaven les traces, sí que coneixem els seus noms. Per exemple, en el cas del Portal Major, sabem que el disseny el va fer Antoni Verger. En el cas, per exemple, del Portal del Mirador, varen ser varis mestres d'obra i escultor que varen participar. Per exemple, un d'ells era en Pere Morell o en Guillem Sagrera, gran arquitecte aquí a mallorquí de Felanitz. També altres que en aquest cas eren estrangers, com en Jan de Valenciens, Enric Alemany. Vull dir que en aquest cas sabem que varen intervenir diferents escultors o mestres d'obra, en aquest cas en el Portal del Mirador. I en el cas del Portal de l'Almoina, sabem que va ser projectat per Francesc Sagrera. Ja et dic, normalment sempre és el que són els noms principals, sí que en aquest cas sí que s'han documentat i els ho coneixem. El que serien a lo millor ja els picapedrers o els treballadors, en aquest cas, en algun cas sí que són noms a lo millor que no se coneixen tant, però en aquest cas els grans, diguéssim, artífecs de les construccions dels portals sí que els tenim documentats.
Tornem a l'esportar el major i a la seva ornamentació. Què en destacaries, Cristina?
Bueno, és un portal preciós, també que t'he de dir, no? Però sí, veritat que és un portal que destaca moltíssim per la decoració que té, no? Amb aquests casellers que són, ara no sé si ho teniu en imatge, no? Però té com una sèrie de caselles o casellers que fan que el portal, no?, s'afiqui cap a dins. I després tenim l'estimpà, és un dels detalls més espectaculars, perquè trobàvem la imatge de la Verge Maria envoltada dels seus símbols relacionats tots ells amb el misteri de l'Immaculada Concepció. Uh-huh. Tot s'ha de dir que precisament va ser el bisbe Vicky Manrique, és que, vull dir, era una persona molt devota de l'Immaculada Concepció, per tant, aquesta iconografia està molt relacionada amb el promotor d'aquest portal, i precisament també és un detall molt curiós que jut davall de la Verge Maria, el que seria com a la llinda del portal, trobam precisament l'escut d'aquest bisbe, no?
Uh-huh, sí.
Després, en el costat sí que hi ha diferents escultures de diferents sants, per exemple, Sant Gregori, Sant Jeroni, i a l'altre costat hi ha Sant Ambrosi i Sant Agustí, i per tant, bueno, trobam totes aquestes imatges molt, molt destacades dins tot el conjunt decoratiu, no?, i iconogràfic d'aquest portal.
Uh-huh. I aquest portal va sofrir canvis amb el terratrèmol del de nou o se manté igual?
Per sort, aquest portal sí que se va poder mantenir, tot i que va sofrir, vull dir, la façana va sofrir bastant amb el terratrèmol de 1851, però en aquest cas el portal se va poder salvar, gràcies a Déu, i el que se va modificar en concret va ser tota la resta de la façana, no? Però el portal sí que se va poder salvar i, bueno, el tenim encara en peus i esperant que sigui així durant molt d'any.
Efectivament, i que bé que bo que és xerrar-ne, perquè hi passam tantes vegades per davant, però que poques vegades mos aturam a contemplar en temps i amb paciència, no?, tots aquests detalls, que està absolutament farcit de detalls, no? I ara la Cristina mos deia aquests en concret. I si anem al portal del Mirador, què destacaries d'aquest portal?
Bueno, és un portal espectacular, d'una gran qualitat escultòrica. Bueno, primer de tot, és un portal, la gent que passi per davant, si se fixa, no? Està com a més ficar cap a dins, perquè realment és una espècie d'atri que està cobert per una volta de creueria, i just en els fons on trobam el portal, que bàsicament la decoració escultòrica se concentra sobretot en el que serien les arquivoltes i el timpà. Aquestes arquivoltes, en concret n'hi ha dues, n'hi ha una d'elles trobam 10 figures d'àngels, i després a la inferior, l'arquivolta inferior, que és la que està més a prop, diguéssim, d'estimpar, doncs, trobam 5 profetes i 5 patriarques, en total també 5 figures. I després el que seria estimpar, que és la imatge que trobam lluny damunt de la porta, està dividida en dos registres, i bueno, la part inferior és molt curiós perquè trobam un sant sopar molt, molt interessant, té moltíssim de detalls, que sempre convida que la gent també s'aturi i ho miri molt bé. I a la part de damunt el que trobam és un pare etern acompanyat, bueno, flanquejat a cada costat per tres àngels a cada banda, que són àngels turiferaris. Després, una cosa molt curiosa també és que a la part de damunt d'aquestes arquivoltes hi ha una espècie com de triangle, això es diu com a gablet, on hi ha una santa faç, que també la gent si s'atura i ho mira, és molt curiós també poder cercar-lo perquè està allà col·locat. I després també a cada costat hi ha diferents escultures, en total n'hi ha 5 escultures, tot i que com la gent que s'aturi i se fixi veurà que hi ha molt d'espais on no, són fornícules en aquest cas, on no hi ha res d'imatges, perquè això sí, de quedaren finalment sense concloure.
I després mos queda la de l'Almoina, que no sé si té a veure aquesta en acte d'ajudar o de socorrer qui ho necessita, no sé si té a veure.
Sí, perquè precisament just a la vora també hi ha el que seria la casa de l'Almoina, que és on s'entra normalment com a espai, diguéssim, com a de taquilla o d'accés també a l'arxiu capitular. La casa de l'Almoina també era l'espai on s'ajudava la gent, se repartia l'Almoina, i precisament aquest portal doncs, és per, també per on la gent, quan acabava de sortir de misses, on se repartien les almoines, no? D'aquí ve el seu nom. És un portal, bueno, escultòricament, arquitectònicament xerrat, de línies més senzilles, però que, tot i això, pues, destaca també per la seva puresa de línies. No? Té un arc, un gran arc ogival, que és el que més destaca del portal. A més, està molt ricament decorat amb elements com a vegetals o florals. I després, és curiós perquè el timpà realment només té una petita imatge. Només hi ha aquesta imatge, que és una Mare de Déu. Sí, en aquest cas, és posterior al portal, que és del segle XVI. Però bé, així tot i ser un portal molt senzill, la veritat és que, sobretot, la part superior és d'una gran qualitat.
Sí, i aquest és per on solem també entrar i sortir, no? Sobretot sortir de la seu. I bueno, ja mos has donat molt de detalls, però aquests dies de Setmana Santa, que molts visitaran la Catedral de Mallorca, mos recomanes fixar-nos en algun detall d'alguns dels portals que diguis, venga, aquí no hi podeu fallar, i que ara, jo que sé, aquests dies de sobte vegem allò, 100 persones mirant un punt fix, sabrem que ha estat recomanació d'en Cristina Ortiz.
Bueno, el portal major, per a que fer una aturada i observar-lo amb detall i veure, per exemple, a mi una cosa que m'agrada moltíssim és, bueno, pues, veure una mica amb temps i amb pau i en detall, no? Tots els símbols marians que envolten a la Verge, no? I que poden identificar-los, per exemple, poden veure que hi ha un sol, la lluna, hi ha una estrella, la porta, la casa, la torre, el temps, vull dir, hi ha tots aquests símbols marians que l'envolten, i és veritat que són ben, ben curiosos. I també una altra curiositat és que en terra d'aquest portal, això és posterior, òbviament, però just a la part de baix, hi ha un mosaic de pedra de format circular que representa dos cérvols que estan beguent d'una font d'aigua. No? Sí. És un portal que se va fer a principis del segle XX i bueno, que també, a lo millor, no sé, si entram per allà, pues, no mos hi fixam perquè no, el trepitjam i passant per allà damunt o això, però també cal veure una mica com també dialoga amb la façana que és anterior i que, bueno, que en aquest cas és un mosaic que contrasta moltíssim perquè el tipus de pedra bueno, combina com una pedra més blanca amb una grisa i fa aquest contrast de colors que també és preciosa.
Que bé. Idò, moltes gràcies per tota aquesta informació. Sempre és un plaer parlar amb Cristina Ortiz, responsable de l'àrea de gestió cultural de la Catedral de Mallorca. Cristina, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
fix me. Oh, 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 fix me. Yeah, oh, fix me, Jesus. Fix me.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és investigació.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Portades, la plana d'un llibre on figura l'autor, el títol i el peu d'impremta. És la primera plana d'un diari o d'una revista. I portada també és música. Tenc moltes ganes de compartir portades de discos amb en Jaume Jiménez, que es defineix a si mateix com a arqueòleg musical, un home que no entén la vida sense música. Jaume Jiménez, benvingut entre avui i demà a Divetres Ràdio. Com estàs?
Molt bé, gràcies per ser convidada.
Que bé, mira, avui portada. Si a un home com en Jaume Jiménez li dic portada, es capsa també tot d'una de les portades de discs.
Clar, evidentment. Però sobretot de discs de vinil.
Sí. Eh? Mm.
Sabeu que ja sé aquesta, no? Mm. El vinil és un format que té 31 per 31 centímetres, més o manco, de portades molt gros, un concepte físic que t'implica també el fet d'escoltar la música d'una manera més pausada, has de treure els discs, has de posar els tocadiscos, mentre l'escoltes de fons, vas mirant la portada, la contraportada, sincer que hi ha de dins. Vull dir, és una manera més relaxada de consumir música que, per sort, ha tornat desbancant en el CD, uh-huh. Que és molt petit i que fa molt mal mirar, no?
No fa tanta mirera, efectivament.
No.
I més quan anem fent grans, que ja necessitava un poc més d'ajuda per mirar de prop.
Exacte.
I escolta, tu quants de discos tens emmagatzemats o guardats o exposats?
Bueno, si la meva dona se pensa que en té 1.000, i ja me va bé que s'ho pensi, però no són 1.000, són més. El que passa que aquesta dada no la puc donar en directe perquè ella sabria el desastre que era que nostra i, per tant, no m'ho aniria molt bé.
Però són més.
Sí.
Val. O heu hagut d'anar ampliant-se a casa a mesura que tu anaves ampliant-se a col·lecció.
Més o manco.
Més o manco. I xerraves de la portada. Fins a quin punt una portada podia o pot ajudar a vendre un disc?
Pues moltíssim. Hi ha portades que simplement ens empats ulls i després pot ser que després musicalment no t'acabi de fer la cosa, no? Jo m'ha passat qualque vegada a comprar discos només per la portada, en els temps pre-internet, m'agafaràs, no?, que no hi havia tanta informació, i després resultava que el disc era un poc una castanya, no? Vull dir que el que prometia més la portada el que realment era el disc, però també s'en revés, no? Vull dir que hi ha discos que te'ls compres a pesar de la portada que és bastant dolenta, però que interiorment, vull dir, la música que queda dins és molt bona, no? Ara, no sé, ara recordo, des dels discos que vaig comprar va ser un de Shadows, una portada lletgíssima, mira que jo m'agrada molt de Shadows, però com que era aquest grup, la vaig comprar a pesar de la portada, ja, perquè era, ja t'he dit, molt dolenta, no?
Hi ha estils, segons el tipus de música o l'època en què mos trobam, estils de portades?
Clar, gèneres marquen molt també les portades, no? No són el mateix les portades de, jo què sé, de jazz americà dels anys 50, que estan molt influenciades per l'art, no sé com te dir-ho, com dir-t'ho, per l'art abstracte, sí, d'alguna manera, no? O portades de Secret Invasion, dels anys 60, dels principis dels anys 60, o si te'n vas, per exemple, no sé, és que a la Motown, no. Vull dir, els gèneres marquen bastant els tipus de portada. Because of the color of the skin, run, run.
Hi ha algun grup o músics que s'hagin, ara parlaves de gèneres, però algun en concret que s'hagi destacat per les portades dels seus discos?
Home, aquí em sap greu a Sopietat, no? però jo evidentment parlaria dels Beatles, no? Portades molt mítiques. Jo en concret, la que més m'agrada, per cert, no és el disc més famós d'ells, és Beatles for Sale, no? Que és aquesta portada feta per Robert Freeman, amb aquest Beatles, una portada que feta, una fotografia feta a Hyde Park, era hora baixando, feia fred, ells van molt abrigats, amb mi tots miren a càmera, no? És una portada mítica que, a més, també ha marcat moltes altres portades, no? Sí. Però també hi ha un poc aquesta influència de les portades de discos que han acabat influenciant o marcant pauta per altres portades, mm-hmm, que es posen com homenatges, no? O inclús, m'entens, no?
Una sí, mica... sí, ara estirarem d'aquesta idea. I ara, en aquest disc dels Beatles, mencionaves un nom propi, és a dir, s'acaben reconeguent o coneguent els artistes de les portades? És a dir, qui la dibuixa, qui la fotografia, o això ja no tant?
Sí i no, és a dir, en el fons hi ha d'haver un poc aquest punt de fan irredent o de friki, no? De persona que perd el temps llegint llibres sobre discos i cercant informació, i vaja, jo crec que vull creure que el cas d'en Robert Freeman és prou conegut, però jo què sé, després hi ha Revolver, no? que se porta la... Beatles for Sale és del 64, dos anys després, del 66, tenen la portada de Revolver, que és una altra portada mítica dels Beatles, que està feta per en Klaus Bormann, un alemany que era amic seu, des que estava, em sembla que era per Hamburg, això, i que ja mescla dibuix amb collage, no? I que ja representa una època molt diferent, no? Musicalment parlant, i per tant, un tipus de portada molt diferent, que surt d'aquella portada típica de les quatre cares, les quatre components del grup, etcètera, etcètera.
Val, no? Val. D'aquests mil o més, mil, posa'm mil per arredonir discos que tens tu, no sé si tens alguna portada preferida, d'aquesta que em marcaries, perquè també se'n marquen.
Bueno, sí, probablement la preferida seria el primer LP de Elvis Presley. Jo de jove escoltava molt de rock and roll, molt de rockabilly, encara ho escolt, és probablement el gènere que més m'agrada. I la primera portada en Elvis Presley, amb aquest Elvis Presley, Elvis amb en rosa, Presley amb verd, i la foto d'ell de mig cos, en la guitarra, amb aquesta boca oberta.
Fantàstica.
Foto fantàstica. Sí. Una foto que, per cert, per fer la portada la van retallar, perquè la foto era de cos sencer, però clar, com que tenies les cames un poc aixerrancades, això a l'any 56, això era unes connotacions massa sexuals, supòs, i se va retallar perquè quedés més clara, sabés més la cara d'ell, en la guitarra, i això, no? I aquesta portada, per jo, és un abans i un després de la música, no?
Uh-huh. I aquí tenim aquesta portada que ara descrivia en Jaume Jimena, del primer àlbum d'en Elvis Presley, publicat per la companyia RCA Víctor, número de catàleg LPM 1254, dia 23 de març de 1956, i on havia cançons tan mítiques després com aquesta. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe.
knock me down, step in my face, slander my name all over the place. We'll do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat.
Ai, Jaume, impossible no moure's peus, eh? Impossible.
Molt bona, molt bona.
I a més, una cançó que és, que és mítica i no la perdrem mai. Per què diries que aquesta portada del disc d'en Elvis ha estat tan imitada? I ara anirem posant exemples.
Sí, és una portada que, curiosament, ha estat un punt de partida d'altres portades també molt, molt mítiques, no? Sobretot la d'Esclash, eh? Els Clash, que serien, seran banda de punk de finals dels 70, principis dels 80, i tenen doble LP, el London Calling, allà on la part del London està en rosa, la part esquerra de la portada, i Calling en verd, la part inferior, no? I més nom de Clash en blanc. El que passa aquí, vull dir, el homenatge és clar, no? Però en lloc de fer foto del cantant, en aquest cas, hi ha la foto d'en Paul Simonon, que era el baixista del grup, una foto en blanc i negre, molt desenfocada, on ell està a punt d'estampar el seu baix Fender, que valia una pasta, per cert, a damunt de l'escenari. I aquesta foto és xula perquè... qui la va fer, aquesta foto? Ah, sí, na Penny Smith la va fer. Ella no la foto no li agradava gens, trobava que estava molt desenfocada, que ella no l'hagués triat mai, però el grup, la banda la va triar perquè representava aquesta ràbia, no? aquest moment representava que en res és punk, no? I és una foto que se va fer quan ja estaven de gira per Estats Units. Resulta que als Estats Units, a molts sales de concerts, s'han d'estar segura, no estan dretes, i clar, no hi havia aquesta, estant el públic assegut, no hi havia aquesta comunió entre públic i banda, i això va fer que en Paul Simonon se frustrés i rompés el seu baix, i allà hi havia la fotògrafa que estava fent la gira amb ells, que va disparar i va fer una fotassa increïble.
Fantàstic, i sonava així. Fantàstica cançó de The Clash i aquesta portada de London Calling imitant la portada de l'any 56 d'en Elvis Presley. També una guitarra, en aquest cas un baix, també un rocker, en aquest cas és de The Clash, però amb un altre estil totalment diferent. I se va seguir imitant, de fet... Uns espanyols varen imitar no en Elvis, sinó l'imitador d'en Elvis, no? Justament aquest disc de The Clash, no?
Un single de Sinistro Total, una banda de punk rock gallega, crec que és l'any 83, 84, i el single aquest se diu... Bueno, perdoneu, se diu... I és que m'he picat un huevo, eh? cançó molt divertida, i apareix Sinistro Total en rosa i en verd, com a la portada original de Elvis Presley, i la fotografia, en aquest cas, imita la d'Esclash, però el que surt és una persona vestida amb traje típic gallec, i el que romp en terra és una gaita, amb la qual cosa... Bueno, és una portada molt divertida i és una, un petit homenatge, una clocada d'ull, diguéssim, a l'homenatge de la primera, l'homenatge.
Sí, sí. Aquest single, que a més era un single de doble cara B, tu deies editar l'any 1983, i que sonava, tenia dues cançons i sonava així.
De pequeñito siempre he llevado en mi interior abanderado el día más señal. Abanderado, pero siempre he sentido un picor que me ha estremecido, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer.
Això és el que li passava al Amic de Siniestro, que després van incloure aquest single en el disc Cuando se come aquí, amb els germans Dalton. Aquí també tenim un altre homenatge de portada.
Una altra gran portada, efectivament.
Sí, sí, vinga, i tenim allò, aquests Siniestros, i encara més, Jaume, encara tenim més homenatges a la portada inicial de Elvis.
Sí, mira, hi ha un col·lectiu de Madrid que se diuen Vinyl Roots, que fan una feina molt bona de difusió i de recuperació de memòria de lo que varen ser aquests anys 80, no, de la movida, i varen editar un vinil d'homenatge a José María Granados, que era el cantant i guitarrista de Mamà, que era un grup d'aquests de la movida, que estaven inclosos dins del que deien Los Babosos, perquè feien més pop i power pop que no altres coses, no? I en aquest disc d'homenatge, que se van fer, no sé si eren 300 copis, surt una altra vegada, no?, José María Granados en rosa i en verd, i ell tocant la guitarra, i res, són grups actuals que fan versions dels grups que va tenir José María Granados, tant de Mamá com de Pistones i d'altres, no? I entre ells, per cert, hi ha La Granja. La Granja fa una molt bona versió en aquest disc.
Vinga, i ja que menciones La Granja, que t'apareix, sí que vam amb una portada d'un disc de La Granja, no? Per acabar amb una portada més propera i més pròxima.
Sí, mira, va, a les Illes Balears, tot a Mallorca, passa que en els anys 80 hi ha molta relació entre artistes, plàstics, fotògrafs, dibuixants locals, no?, i grups de música, jo què sé, des d'en Rafael Baqué, en Juan Chapachá, Los Colgaos, hi ha en Rafael Joan, en Fornistain, vull dir que hi ha molts exemples, no?, de gent que va col·laborar en portades de discos. Però en aquest cas, per jo, la millor portada de l'època probablement sigui la del segon LP de La Granja. Jo som molt granjero, t'ho vull dir, vull dir, no som gent parcial. Que és una fotografia d'en Pedro Garrido, que està presa a un lloc molt curiós, que és el prehistòric parc que hi havia anant cap al Gaides. I tu quan anaves en el seu cotxe, passaves les coses de Xurrigo, i un pan més en band, a mà dreta te quedava, hi havia allà un cartell que deia Prehistòric Parc, i enmig d'una garriga hi havia reproduccions de triceratops i d'altres dinosaures, i te passejaves per allà, per la garriga, i ja està. No? Això, tot el que podria ser per allà. I van anar allà a fer les fotos, la sessió de fotos, i va quedar una foto xulíssima. I la contraportada, la continuació de la foto de la portada, i se veu, efectivament, un d'aquests dinosaures de fons, no? I és una portada molt bona, molt bona.
Que bé. Idò, mira, acabarem amb una cançó de La Granja, d'aquest Soñant en tres colores, i te la dedicam, val?
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és formació.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes emesos, curiositats i bona música.
De reproducció. Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Arribem al final del capítol, agombolats per la bona música, hem repassat portades de discos, esperam les portades dels diaris de demà i hem revisat les portalades de la Seu de Mallorca amb la idea de fixar-nos en tots els detalls ornamentals. Ara toca baixar barrera i ho fem amb una dona que té molt present el concepte de portada, però el digital.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Avui mos ajuda a baixar barrera na Patricia Bárcena, especialista en comunicació digital, perquè a l'entorn digital també hi ha portades, eh? No només les clàssiques del diari. Patricia, benvinguda, com estàs?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Si a tu te dic portada, que te venes cap primer de tot.
A ver, portada. Portada para mí es un escaparate, ¿no? Es lo pues eso, lo primero que te viene a la cabeza, lo que pues ese punto de entrada, ¿no? Uh-huh. Ese escaparate, sí.
Sí, sí, exacto. Molt bé. Una porta, ¿no? Portada, una porta d'entrada, aquest aparador. I avui, què seria una portada en l'àmbit digital?
Pues en este mundo digital en el que tenemos millones de impactos, al final la portada yo creo que es un punto muy importante en el que la gente puede tomar esa decisión en el de querer conocerte un poco más o no, como podría pasar fuera del mundo digital también, ¿no? Ese primer impacto. Y lo podemos encontrar además por muchos lugares, porque lo podemos encontrar en las redes sociales, lo podemos encontrar en una web, o sea, al final es ese primer impacto.
Vale. Sí. I fins a quin punt avui dia és important aquesta primera impressió, aquest primer impacte, quan, com tu deies, han començat en tenint tants d'impactes.
Exacto. A ver, vuelvo a hacer siempre hago paralelismos mucho con el mundo offline también, bueno, con la otra parte que no es digital, y como siempre dicen, no hay que juzgar un libro por la portada o a conocer a alguien solo por la parte que puedes ver de primera impresión, pero la realidad es esa, tenemos muchos impactos, por lo cual esa portada o ese primer momento de conocer un contenido es el que nos va a hacer decidir si nos quedamos a ver ese perfil o si de repente es uno más de esos millones que comentamos.
Sí, sí, mira, m'ha agradat que hagis duit aquesta frase de no se pot jutjar un llibre només per la portada. No. Tampoc una persona per una primera impressió, però també diuen que les primeres impressions compten i compten molt.
Exacto. Una cosa es que queramos o no y luego lo que sucede. Y luego, además, yo me atrevería a decir que en el punto digital al que estamos ahora es casi... No diré peligroso, pero sí que hay un poco de trampa porque las portadas hasta ahora vienen siendo, pues a lo mejor eso, la fotografía que tienes en la parte superior de tus redes sociales o si haces un carrusel la primera que pones, aunque ahora se pueden mezclar, o la que pones en un reel. Pero estamos frente a la inteligencia artificial, como en todo lo demás.
Sí.
Y, por ejemplo, cuando entramos en Netflix, es que a lo mejor dos personas que tienen gustos súper diferentes ven la portada de una misma serie y son dos portadas diferentes hechas a propósito para uno mismo. Sí, entonces, jugamos con que ya no solo nos vale con poner una portada a lo mejor a nuestro perfil o a un reel, sino que seguramente la tendencia sea esa, que vayamos a segmentar por qué es lo que quiere ver la persona que está viendo mi contenido. ¿No?
És interessant, eh? I a més és un món supercanviant on hi ha molt de prova errada, no? Prova-error contínuament.
Sí,
això s'ha d'anar
mirant
contínuament, no?
Sí, y es un paso más en el que, claro, por un lado está genial que vas a ir viendo lo que quieres ver, pero hasta qué punto si un mismo contenido tiene esas dos portadas. Yo creo que es muy favorable para quien publica, pero para los que consumimos pues tenemos que... Es un punto más justo a favor de querer conocer más los contenidos a fondo y no solo dejarnos llevar por esa portada.
Val. Abans mos fixàvem molt en les portades de les webs, perquè la web era pràcticament la nostra única porta digital, no? Efectivament.
Sí.
I tenim aquesta home, aquesta casa que ara deia na Patricia, que era, bueno, on obríem la porta, no? I així entraven. Però ara hi ha moltíssimes coses més. No sé si en aquest món tu que mencionaves intel·ligència artificial, les pàgines web seguiran tenint la mateixa importància que han tingut fins ara. Tu què diries?
A ver, cada vez me parece más complicado adentrarnos en tendencias porque primero que son muy efímeras no, porque van quedando en el camino, ¿no? Yo creo que van dejando pozo, pero sí que es verdad que cada vez se ramifica más y creo que las tendencias pueden ir hacia cualquier lugar, pero por mojarme y responderte, yo diría que de momento casa es casa, es decir, puede cambiar la tendencia de cómo hacer nuestra página, con qué tecnología, o sea, qué tecnología utilizar, pero lo que sí que está visto es que hay canales que van pasando un poquito más de moda a lo mejor y que se usan menos y luego nacen otros y que lo que de momento pervive es la página. Entonces, pese a tener presencia en otros lugares, yo creo que siempre, de momento, hay que apostar por tener esa página con una buena portada, ya que estamos hablando de portadas, claro, sí, sí. Y de momento tenerla ahí como base de operaciones, ¿no? De alguna manera.
Val, molt bé, molt bé. I què diries que és més important, ja que començàvem parlant d'impacte, ser impactant? Tant una portada de web com, per exemple, d'Instagram, no? Que tenim quasi tots. Ser impactant o ser clar?
Pues mira, es que justo yo lo definiría, te sumaría una más y además no diría que una excluya a la otra. O sea, yo creo que hay que ser claro, que hay que atraer, que eso al final es impactar de alguna manera, y que ser coherente también, o sea, que al final tiene que definir un poco lo que somos o lo que queremos contar. Uh-huh. Entonces, creo que los tres puntos son importantes y no debería excluir uno al otro.
Val, sí. Val. I en tots aquests àmbits digitals i de comunicació digital hi ha tendències? Minimalisme, vídeo, no sé...
Sí, jo més que tendència, que sí que las suele haber, però que suelen ser también cada vez más cortas, por lo cual tienes que estar pendiente cada vez más. Sí. Ya no solo en la portada, sino en el tipo de contenido y el tipo de formato. Pero lo que sí que diría que hay que cumplir, sobre todo a la hora de hacer una portada, es que vaya alineada con la marca, tanto sea marca de negocio o de entidad o de una marca personal, como con los tamaños, que esto también sí que va cambiando. Entonces, depende del canal que estemos usando, que las adaptaciones estén bien hechas y que sepamos lo que hay. Y luego, por ejemplo, eso que me decías, lo de ponerse al día, pues por ejemplo que los carruseles ahora te permiten ir cambiando el orden de lo que está dentro del carrusel. Pues ahora ya no piensas en una portada, es que a lo mejor dentro del mismo carrusel a lo largo del tiempo las vas a ir girando y varias van a hacer esa función de portada. Uh-huh. Exacto, sí. Y luego, también creo que en redes es muy importante la portada, no tanto porque sea ese primer impacto, porque, por ejemplo, en un reel la portada muchas veces no coincide con lo que consume la gente que ve ese reel o TikTok, sino para quien va a consultar tu perfil en lugar de la web o después de haber visto la web, y que si le dejas claro en qué va a consistir ese contenido, yo qué sé, pues en plan, cómo hacer una panada ahora para Semana Santa, ¿no? Si tienes la portada explicativa, la gente va a entrar en ese contenido. Si no, no va a saber de qué va ese contenido y seguramente lo ignora y no lo consuma.
Uh-huh. Per tant, sé clar, això també és molt important, és missatge.
Exacte, sempre.
Malgrat tot avança moltíssim, sempre s'ha dit que el contingut és rei i el contingut també
segueix sent important. Sí, i més que impactant, atraient, diria, perquè pot ser... O sea, puedes atraer sin tener que impactar demasiado. Y yo siempre he pensado que en el mundo de las redes impactar es muy esclavo. Es decir, si impactas un día, vale, genial. Pero si empiezas a impactar cada día, pero luego paras, la gente te va a dejar de seguir porque es como, ya no está en ese punto, ya no sigo esta cuenta. Entonces, creo que ser constante y luego impactar puntualmente para mantener esa atención de vez en cuando funciona bastante mejor.
Idò, que interessant xerrar amb Patricia Bárcena, avui que la comunicació digital forma part del nostre llenguatge i del nostre dia a dia. I ara t'he de fer les dues preguntes típiques d'aquesta secció, Patricia, a veure. No és xafardeig, però què fas abans d'anar a dormir? Que nosaltres fem una llista amb costums perquè ens ajudin a dormir millor. A veure, com es proposa?
Vamos a por costumbres que se pueden contar.
Exacte, sí, perquè tothom conta coses molt blanques, lectura.
A mí uno de los hábitos que me gusta muchas veces cuando tengo la oportunidad de estar como en plan un ratito antes de ir a dormir, como con tiempo para mí, es escuchar audiolibros, que me los suelo poner con un tiempo de que va a terminarse, porque si no se me queda ahí. Y la verdad que llevo ya años así yo creo que consumo, porque al final no es leerlo, es audioleerlo, lo que sea, muchísimos libros, sí.
Qué chulo, qué buena idea. I vinga, idò, no llibre, però sí cançó. Amb quina cançó t'agradaria acabar el programa?
Y de canción, pues mira, justo ahora, este fin de pasado con La Hora del Planeta, estuve en un evento y escuché una que hacía mucho tiempo que no escuchaba y me parece preciosa siempre, que es la de Heal the World, de Michael Jackson.
Molt bé, venga, i doncs aquesta mítica cançó acabarem avui el programa agraint a Patricia Bárcena com us hagi ajudat a baixar barrera. Patricia, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias por la invitación.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care.
a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, stop existing and start living.